És un quart de 12, saludem al matí de Catalunya la doctora Marta Castells, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I ens n'anem amb la nostra unitat mòbil, amb el Xavier Vall, a saludar en Nando Jubany. Nando, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui ets a Banyoles, eh?
Sí, Banyoles.
Quin dia fa Banyoles, avui?
A Banyoles, la veritat és que no fa gaire bon dia. Està nuvolat, no plou, però quasi bé plou.
Molt bé, què hi fas aquí? Aviam.
Estic a dins d'una nevera, la veritat. Jo sí que no plou aquí dins. Estic una nevera, dins d'una nevera, estem en una sala de desfer. Estem a la sala de desfer de vedella ben criada. Que, bueno, són una gent que ara estarem... Ara us presentaré a la gerenta, que, bueno, jo crec que és una cosa molt especial, perquè són una gent que el que es dediquen és a fer de vedella molta qualitat. I, a més, que aquesta sala de desfer és curiosa, perquè el que estic veient, que no ho sabia, és que desfan cada vedella, per suposat, per poder haver-hi una traçabilitat, que la traçabilitat és que poden seguir tot el rastre d'aquella vedella, el que fan és que fan un traje i mida a tots els carnissers que els hi compren. Vull dir que aquella ligada més grassa, aquesta menys grassa, aquella més magra, i bueno, ara ens ho explicarà la gerent.
Molt bé.
Per on comencem?
Home, per saludar-la. Maria, oh. Maria Masmitjà?
Hola, bon dia.
Què tal, bon dia?
Bon dia.
Aviam, no sé, però porta tu l'entrevista perquè ens has d'explicar una miqueta com és aquesta sala i què s'hi fa, no?
Bueno, ell em diu, ostres, no em demanis gaire de la sala, però en sap molt, perquè està nerviosa, pensant més que jo, no? Bàsicament, aquí nosaltres estem en una nevera, que el que fa és molt fred, tenen una sala de desfer...
Ja ho tenen, això, les neveres.
Ah, ja ho tenen, això, sí.
Estan molt freds,
normalment. Aquí els arriba, aquí no és un escorxador, aquí no maten, els arriba de l'escorxador, després aquí hi ha l'especialista, que és en Jordi, que abans ha anat a l'escorxador a triar-la. Saps? Van a l'escorxador i una vegada les tenen en canal, doncs decideixen de cada número quina és més grassa, quina és menys grassa, quina serà més bona, pels gustos, evidentment, els gustos de cadascú, no?
Sí.
Però ja trien i els hi posen uns números i els hi posen unes qualificacions. Saps, quan arriba aquí, el que fan des de dalt, el que se n'encuida la Maria, és de la venda, no? I saps, a la venda què fan? Doncs distribueixen. Distribueixen, em sembla que són 175 carnisseries de tot Catalunya i 85 només que venen exclusivitat a vedella ben criada de Girona.
Aviam, Maria, què vol dir vedella ben criada?
A veure, vedella ben criada és una empresa que comercialitza carn de vedella amb un segell de qualitat. I el que us estava explicant en Nando molt encertadament és que nosaltres les vedelles els classifiquem. Val? La classificació vol dir que mirem com és la vedella, quant pesa, quin greix té, i moltes coses més per mirar de que, doncs, cada carnisser tingui el que demana. Perquè evidentment no tothom vol el mateix. Les vedelles que matem, doncs, poden pesar des de 80 quilos la mitja fins a 110. Llavors això, doncs, és el que repartim.
Val. Què mengen aquestes vedelles?
Bé, aquestes vedelles tenen una alimentació natural. Està tot, doncs, a veure, farratge, lleguminosa... Perdona. O sigui, l'alimentació és en farratges, lleguminoses i cereals.
Bueno, bàsicament, saps què m'han dit quan jo els dic, quin pinso els hi doneu amb aquestes vedelles perquè siguin tan bones? Em va dir, pinso no, es diu farinada, pinso no. Imagina't tu, diu no, el que mirem és d'engreixar-les al màxim de productes naturals. Fan servir tot, bueno, el millor que poden.
Ja. Com identifiqueu la vedella ben criada de la que no ho és?
Bueno, la vedella ben criada del que no ho és s'identifica amb un segell, bàsicament. Tota ben assegellada, però... Els cuiners el que fem és que... Jo crec que el més important que han aconseguit aquesta gent és que tothom sabem que vedella, la carn de vedella de Girona, és molt bona. I crec que com pot ser la vaca de gallega, com pot ser la vaca gallega, o com pot ser el bou de Kobe, no? Ja ha agafat un nom. I això és molt important, crec jo.
El bou de Kobe?
Bueno, el bou de Kobe és aquesta carn que és japonesa, que no en parlarem perquè no anem pas de vendre, perquè és molt exclusiva, però que és una carn, doncs, que li donen sake i cervesa,
ah, sí, home,
i fan
sí,
massatges,
sí. Ara,
que és la bomba,
val,
no?
Val,
I és
val,
la carn, diguem-ne, per excel·lència, que diu que és la, bueno, és la bomba, no? És molt, una carn molt greixa, molt grassa, és superinfiltrada,
sí, sí.
Però, bueno...
Escolta, abans que ens facis un tartar o un roast beef o totes dues coses, deixa'm que li pregunti a la doctora Castells, per la carn de vedella en si mateixa, quines propietats té que no tinguin altres carns, doctora?
És una, la carn de vedella com totes les altres carns, en això és igual que les altres. El que passa que la carn de vedella potser és una carn, a diferència de la resta de carn vermella, és més digerible, perquè té menys contingut en greix, té més aigua i menys greix. És una carn que té un bon aport de ferro, o sigui, ideal per les persones, sobretot per les noies joves que tenen problemes d'anèmia, un bon aport de vitamines i dona altres minerals, també de zinc. És una carn fàcilment digerible.
Hi ha alguna part que sigui més sana o més interessant que alguna altra?
El que canvia completament la composició de la carn, de la carn de vedella, en aquest cas, és el contingut de greix que té. O sigui, hi ha unes peces que són les peces de primera que tenen menys greix. La gent que té que fer una dieta o que menja massa de greix animal, el que té que buscar són les peces que tinguin menys greix.
Quanta vedella es pot menjar cada setmana?
Comptant a la resta de carns vermelles, 3-4 cops per setmana. Comptant carn i embotits.
Sí, pràcticament dia sí, dia no.
Dia sí, dia no, però comptant la resta de carns, comptant el porc, comptant el bé, comptant totes les carns.
Els embotits també, eh? També. Hi entrarien aquí. A quina hora és millor menjar-la? Al matí o a la nit?
A veure, en les proteïnes és una cosa molt curiosa. Quan es fan àpats rics en proteïnes, inclosa la carn, són àpats que d'alguna manera són estimulants. Això és degut per dos diferències. Una, perquè provoquen una secreció d'àcid en l'estómac, llavors poden provocar acidesa en algunes persones. Això depèn molt de les persones. Però també perquè augmenten una alliberació d'uns neurotransmissors en el cervell que són estimulants. O sigui, quan mengem un àpat ric en proteïnes estem més desperts. I quan fem un àpat més ric en hidrats de carbó estem més dormits. Llavors, per això s'aconsella més prendre les proteïnes, en aquest cas la carn, al migdia, i fer els sopars més rics en hidrats de carbó.
O sigui, la pasta i les patates a la nit.
A la nit.
Provoca i la carn més, al migdia.
Efectivament. Provoca més somnolència la pasta, les patates, l'enciam, el plàtan, la llet, per exemple, per la nit, i al migdia la carn que estimula.
Val. Hi ha algun problema o algun avantatge amb la carn massa feta o massa cuita o senzillament amb el tartar?
En la carn crua ja és menys digerible que la carn ja cuita, té un risc de contaminació, llavors hi ha que anar amb molta cura quan es maneja la carn crua. En la manipulació té que ser molt curosa, rentant les mans, mirant que no contamini un altres aliments, i jo diria que les persones en una situació especial com són les dones embarassades, els nens, la gent gran, la gent malalta, no mengés mai carn crua, que la mengés més feta, que potser gastronòmicament no serà tan sabrosa, serà una mica més seca perquè haurà perdut més aigua, però no té cap risc de contaminació. I aquestes persones que estan en una situació delicada tenen que controlar-ho.
Vostè com la demana, la carn?
Mig.
Mig.
M'agrada així, però
té
que ser... Ni fred ni calor. Perquè habitualment la contaminació de la carn pot estar contaminada fora, però a vegades hi ha gèrmens que no són patògens i no hi ha cap problema. I quan es cou, se'n van aquests gèrmens, els patògens i no patògens. El problema és quan és una carn picada i s'ha preparat en antelació, que això tenen que anar amb molta cura, quan manipulin els aliments crus, de no barrejar-los, de no tenir-los fora de la nevera mai.
Va, tenim dos bons ingredients, que són una bona vedella, com aquesta que ens diuen, de Banyoles, i un bon cuiner, que és el Nando Jubany, de manera que fem una pausa, Nando, i immediatament ens fas un tartar. Pot ser això?
I tant que sí.
Ara venim.
Per mig milió d'euros, digui'm, qui va escriure la gran obra de la literatura universal? Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes o Matthew Hawke?
Per sort, l'ésser humà és extremadament intel·ligent i escull sempre la millor opció. Benvingut a Clicker. Destinacions, servei, preu... Clicker. Vola intel·ligent.
Dilluns.
El pinso, Michet.
Dimarts.
El pinso, Michet.
T'agradaria menjar sempre el mateix? El teu gat tampoc. I menys, si és pinso. Dóna-li una alegria el diumenge. Dóna-li gourmet, les llaunetes daurades, i segur que t'ho agrairà. Diumenge,
el teu gourmet.
Gourmet, qui es pot resistir al que és millor?
Ei, notícia bomba! M'han dit que el diari Avui n'està passant una de molt forta. Què, en sabeu alguna cosa? Jo de vosaltres no desconnectaria. A l'Avui estan passant moltes coses. Ho veureu ben aviat.
Aquest dissabte, portes obertes a la UBIC, l'única jornada de portes obertes on degustaràs dieta mediterrània. Recorda, 14 d'abril, Universitat de Vic.
Restaurant elcangrejoloco.com. Visiti'ns.
Avui farem un postre en taronja. Primer, desconstruïm la taronja. Després, gasifiquem el jug amb metà. Fem el descangallament i volar. Pilote de jug de taronja.
Torna al concurs de cuina de Bonpreu i Esclat. Pots guanyar fins a 6.000 euros i molts premis més. Participa-hi. Imagina i cuina. Amb la col·laboració de Descobrir Cuina, Tefal, Codorniu i Aneto.
Amb l'acord d'empresaris i sindicats, el Ministeri de Treball i Afers Socials bonifica la contractació fixa des del començament. Per tal que tots avancem, contracte fix. Fes el primer pas.
Vuitè concurs de cuina de bon preu i esclat. Fins al 29 d'abril. Escriu les teves receptes a les butlletes que trobaràs als nostres establiments o a concursdecuina@bonpreu.cat.
Catalunya Ràdio. L'escoltes, la sents.
Nando, abans de començar amb el tartar, un dubte de la doctora.
De quants mesos, Nando? De quants mesos són aquestes vedelles? O de quants anys?
Bueno, les vaques solen tenir un any.
Menys d'un any. O sigui, sacrifiquen els 10 mesos de vida. Ens entren a les granges a un mes i llavors es fa tota l'alimentació, com ens us he explicat, i es sacrifiquen abans de l'any.
Entesos. Vinga, el tartar de vedella.
La diferència que hi ha una mica amb el que deia la doctora, m'agradaria aclarir una cosa, que és que quan parlem, això ens interessa a tothom, no? Que és molt, la gent ara estem molt acostumats que tothom menja o vedella o bou, no? Només aclarir que de bou n'hi ha molt poc, només hi ha dues o tres explotacions a Espanya que venen bou, l'altre és vaca ben criada, però quan diuen bou estan parlant de la vaca, per exemple, de quan diuen el bou gallec és vaca gallega, saps? Són animals amb 4-5 anys i que estan especialment, han fet la pastura, han criat vedells petits i quan tenen entre 4-5 anys es sacrifiquen.
Coi, així li has de dir al restaurador, bou de debò?
No, n'enganyem, al restaurador enganyem en aquest sentit, saps? Quan diem carn de bou, doncs no és bou, és vaca, sempre és vaca. Quan...
I això què passa, que és que no en trobeu o que és més barata la de vaca?
No, el problema és que els bous van deixar d'existir un moment que es va deixar treballar el bou per fer servir l'hort o el camp, que van existir els tractors, doncs cada cop hi han hagut menys bous, i ara no hi ha bous per fer festes, depèn quines poblacions, però no hi ha bous. O sigui, hi ha dues o tres explotacions ara a Espanya que han tornat a introduir bous, no el bou d'abans treballat, però un tipus de bou, però que aquest bou... estem parlant que és per molt poc, vull dir, n'hi ha per quatre restauradors i part de comptar.
Hi ha molta diferència de gustos de la carn del bou i la vaca o què?
Bueno, és més dolça la carn de bou, n'hi ha molt poqueta, però jo el que diferencia és la carn de... Quan diuen allò, entrecot de bou, és mentida, Som una mica enredons, els restauradors. Però clar, allò dius, entrecot de vaca. Hòstia, la vaca no hi ha la vaca, saps? Bueno, diries, hòstia, vaca, vols dir? Assimilaríem amb la vaca, amb els vedells.
Entesos.
No, valent només aclarir aquest tema, que era interessant.
Escolta, el tartar me'l faràs o me'l pinto a l'oli?
Ara te'l faig. Bueno, comencem pel tartar. El tartar, com sempre, porto el contrari amb la doctora. A mi la carn m'agrada més aviat poc feta, no? Perquè, evidentment hem de pensar que aquesta gent, com que són gent molt professionals, les sales de desfer estan tan bé, microbis no n'hi han, hem de pensar que ens la podem menjar crua, la vedella, no?
Sí.
Però, evidentment, no seria una carn madurada. Hem d'agafar un filet, o un el que va més bé per fer un tartar és el filet, que és la carn més apreciada, doncs netejar-la, o que ens la netegin el mateix carnisser, i ens hi treu-hi tot el greix i totes les vetes. Després nosaltres, quan arribi a casa, la picarem amb el gabinet, mai amb un cúter. No posem el Thermomix, això, si no ens quedarà un enredo, això.
Un cúter?
No, mai amb un cúter, sempre ho hem de fer amb el gabinet.
No he sentit mai que agafés ningú un cúter per tallar la carn, tu.
Home, i tant que sí, hi ha gent que ho posa dins la picadora. No, per fer un estic tartar s'ha de fer amb un gabinet esmolat i tallar-la. Has de tallar la carn molt fineta des d'un inici i després la vas fent petita, però sempre amb un gabinet que talli, vale?
D'acord.
Després el que agafaríem, això es pot fer de moltes maneres, és com dir, fem un fricondo de vedella, jo t'explico el meu tartar, no?
Sí.
És com, agafaríem un bol i començaríem a fer una vinagreta partint d'un rovell d'ou cru. Posaríem un rovell d'ou cru, que això també li agrada a la doctora, i començaríem a muntar com una maionesa.
Va quedar clar que d'ous en podem menjar un cada dia.
Ah, cap problema.
Si no estem afectats de no sé quines coses.
Cap problema. Mm. Després hi posaríem la mostassa, hi posaríem sal, hi posaríem pebre, i començaríem a muntar, faríem una vinagreta posant-hi l'oli, com si fos una maionesa. Valent? No gaire quantitat. Després el que hi afegiríem és una mica de pebrot vermell, jo hi tiro, que això és especialment meu, una mica de cogombra, una mica d'alcaparres, de tàperes, i una mica de ceba picadeta petiteta, i podem posar, hi ha gent que tira cibulet, això serà a gustos, i després ou dur picat, i després el que fem és que barregem aquesta vinagreta amb la carn picada. Ho amanim amb sal, pebre, hi ha gent que posa tabasco, picant. A mi no m'agrada el pebre del picant, que és molt més aromàtic, i posaríem pebre negre, i després ho remenem ben remenat, que es barreja una cosa amb l'altra. Després ho amaniríem, jo a sobre hi poso una mica de parmesà. Jo el faig tot a dins a la cuina, no li deixo fer amb el client, amb el rovell d'ou. Ho faig a dins a la cuina, jo sempre el faig al meu gust. I la veritat és que jo crec
que... Però el que se'l menja és el client, no tu.
Bueno, però jo li dic, com el vol? I després li faig el meu gust, això és com això que dius, escolta'm, la carn al punt, que en parlàvem ara amb la doctora, no? Tu dius, i el camarer diu, i com el vol la carn? Diu, poc feta al punt? Diu, el punt. Diu, però clar, el punt d'aquí, del cuiner, meu, que de vegades demanes coses al punt i no te les porten al punt, estan passades. Això també s'hauria de puntualitzar una mica més, eh?
Val, o sigui, quan diuen, no me'l faci molt picant, o fas-lo més suau.
Exacte.
És igual, el fas com tu vols, ja està.
No, el faig com jo vaig. Després em diu, no m'agrada gaire picant, jo el faig no gaire picant. Després jo, amb el client, quan el porto al menjador, li porto una culleradeta d'aquest tartar,
sí,
li deixo provar, diu, em sembla molt bé. Normalment et diu que sembla molt bé perquè no pot pas dir que no, saps? Però després el que és interessant és que ell et digui, el que és molt interessant és que digui, hòstia, una mica més picant, després encara hi ets a temps d'una mica més de pebre,
sí,
una mica... I després això, també hi ha gent que posa alcohol, hi ha gent que posa jerez sec, conyac, un bon whisky, es pot fer de moltes maneres.
Ja, aquest tu què hi poses?
Que està penjat, no, jo no hi poso alcohol,
ja.
No m'agrada alcohol.
Uh-huh.
Alcohol m'agrada després acompanyar-ho amb un bon vi.
Ja.
M'agrada més que no pas barrejar-ho amb la carn, perquè així ens trobo que amagues tot el gust de la carn.
Escolta, acabes d'inaugurar la cuina Verité, eh? Ens has explicat totes les coses que dieu i que després feu i deixeu de fer els cuiners. Bé, molt interessant, això. La cuina de la sinceritat, se'n diu això.
Molt bé, està penjat a internet, també teniu penjat el roast beef.
El roast beef, sí,
que,
també.
Que és molt fàcil de fer el roast beef i a més quedeu com uns senyors el dia que el feu, eh? Perquè és molt fàcil. Jo estic cansat aquest tio de cuinar i no en té ni idea. Molt fàcil, està ben explicat a la web.
Veig que has tornat en forma, d'aquesta Setmana Santa.
M'he fet unes vacances increïbles.
Sí, gairebé no has pencat gens.
He treballat cada dia. Com
cada dia, Vinga. Professor.
Molt bé, ara mateix professor i tot.
Sí, no, home, passa, jo crec que després d'això d'avui, d'aquesta classe de cuina veritat que ens has fet, et puc tractar de professor. Clar. Una abraçada, Nandu.
Molt bé, gràcies.
Doctora Castells, alguna cosa més?
No, que vagin en cura en manipular la carn i guardar-la a la nevera. Que no la tinguin a temperatura ambient el mínim temps possible.
Doncs gràcies també a Maria Masmitjà, la gerent de Vedella Ben Criada, i a Xavier Vall.
Gràcies a vosaltres.
Al contrari, bon dia. I
bon
a Xavier
dia.
Vall, que ens ha permès aquesta correcció en Banyoles amb aquesta unitat mòbil. Són 2:15 i 3 minuts, una pausa, ens esperen els APMs.